TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 14 de juliol, en què han sabut que l'infrahabitatge que s'ha quedat foc a les feixes de Talamanca, a Eivissa, i que ha provocat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys. El foc s'ha extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar a desallotjar les cases més properes. Els veïnats diuen que fa temps que denuncien l'acumulació d'electrodomèstics, de matalassos i de fustes. Tot d'un ho ampliam, abans però repassam els titulars del dia. El Consell de Menorca i el govern fan una crida al consum responsable d'aigua davant la davallada de les reserves hídriques de l'illa.
El mes de juny s'ha varen situant el 34%, el nivell més baix que s'ha registrat en els darrers 10 anys. De moment no es plantegen restriccions. Sí que demanen, però, prudència i un consum moderat d'aquest recurs limitat.
I avui comença el procés d'adjudicació de places docents per a interins. Se n'ofereixen més de 2.400.
I són una seixantena més que el curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa, 75 a Formentera. S'avança 15 dies d'aquesta manera el calendari per poder conformar abans els claustres.
A Calvià, el govern i l'Ajuntament han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. L'objectiu és adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
I és que han comprovat en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, explica que ja hi ha negocis que adapten els seus horaris laborals a fi de facilitar la mobilitat amb el transport.
El nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
I avui, darrer ple del curs, al Congrés dels Diputats es vota la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. És una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
I tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, de Vox i de Junts. En una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu, en què la Cambra Baixa debatrà també la reforma de la llei de dependència i la de discapacitat.
I en una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per la zona. Eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabaran controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
I a Eivissa, roman detingut precisament un multimilionari nord-americà vinculat a l'esquerra i a la lluita pro-Palestina després de ser arrestat dissabte en compliment d'un ordre internacional dictada contra ell.
Tot i que de moment encara no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que ha sol·licitat la seva extradició.
I en els esports, avui dia nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per la que seria la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent al darrer partit de quarts de final. En els dos darrers enfrontaments, també a semifinals, la selecció espanyola ha guanyat. Demà es jugarà a l'altra semifinal, recordam, Anglaterra-Argentina.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens espera de nou una jornada de calor. A bona part del territori tindrem una màxima d'entre 33 i 37 graus aproximadament, tot i que serà a l'interior de Mallorca on els termòmetres es puguin enfilar més. Podran tornar a fregar en aquest indret els 39 graus de màxima. D'altra banda, en el cel tindrem unes grans concentracions de pols en suspensió, la qual cosa ens deixarà un cel bastant enterbolit, i a partir del migdia en aquesta pols també li hauran de sumar interval de núvols que deixaran un cel encara més tapat. I d'altra banda, el vent pel seu costat bufarà flux de component variable i tindrà molt poques complicacions a la mà. Ara mateix tenim a les Pitius els 24 graus a Santa Gertrudis i 26 a la Savina. A Mallorca, 24 graus a Consell, 25 a Santanyí i 28 a Capdepera. I a Menorca, 26 graus a Maó i 27 a Es Migjorn Gran.
Ara són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els bombers forestals actuen en aquesta hora en un incendi declarat a Sant Creus, a Bunyola, i actuen de nou bombers forestals i un agent de medi ambient. La gravetat potencial és zero. S'han confirmat dos focus d'aquest incendi que s'ha declarat a les 3 de la matinada i que acabam de conèixer. En principi, insistim, és de gravetat potencial zero, per tant, de baixa perillositat. Sigui com sigui, això s'afegeix als molts incendis que hem anat coneguent aquests dies, no molt greus, alguns sí que han amenaçat, s'han acostat a habitatges, és el cas del que es va produir ahir a les feixes de Talamanca i Eivissa, ja està extingit després d'iniciar-se en un infrahabitatge ocupat que ja s'havia cremat ara fa 3 anys.
En les tasques d'extinció hi van treballar l'helicòpter, també l'avioneta de l'Ivanat, 4 vehicles i 15 bombers. El primer que feren va ser protegir precisament les cases properes, que varen haver de ser desallotjades. Finalment va afectar poc manco d'una hectàrea de canyet. José Antonio López és el cap dels bombers d'Eivissa i explicava, poc després de l'incendi, el recorregut que havien fet aquestes flames i el perill.
Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
Per la seva banda, els veïnats asseguren que ja havien denunciat aquesta acumulació d'electrodomèstic de matalassos o de fustes a dins l'infrahabitatge. Marc Marí és un d'ells.
No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé. Ja està bé, perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa, la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'n va fer neta i l'ha deixat tornar omplir de merda. I he agafat el cotxe tot a metge, he vengut a casa i estava ja el foc arribant a casa. I menys mal que estaven els bomberos allí i tot allí, i les avionetes i els helicòpters allí passant, menys mal. Que és d'esperar, que es cremi la meva casa.
Maria assegurava també que en la mateixa zona hi ha altres 3 infrahabitatges més.
I a pocs metres es va incendiar un iot amarrat al port esportiu de Marina Botafoc. De moment, encara se'n desconeixen quines van ser les causes.
Un foc que va començar passades les 5 de l'hora baixa, quan una gran columna de fum tornava a sorprendre els veïns d'Eivissa. 8 efectius dels bombers de l'illa amb 2 vehicles varen haver de fer feina en les tasques d'extinció.
I han localitzat el cos d'una dona de 78 anys al barri de la Soledat de Palma. Se sospita que estava morta a l'interior del domicili des de feia prop d'un mes. La veu d'alarma l'han donat als veïnats.
El cos el varen trobar ahir, avui li faran l'autòpsia, tot fa pensar que ha estat per causes naturals, perquè no hi ha indici de violència. Una de les veïnades, però, es mostrava molt afectada per aquesta notícia.
Diu, és que han trobat Nalina morta. Dic, que me dius? Vaig baixar els fens i vaig veure el seu busson amb bastant de papers. Però com que érem cadascú que seva, tota sola, tota sola, tota sola. Estic traumatitzada.
I ha quedat en estat crític una dona que s'ha precipitat des d'un quart pis al carrer de General Riera de Palma. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases amb un politraumatisme greu. Són uns fets que han passat aquesta mateixa matinada. I a Eivissa, roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. De moment, no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni tampoc quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
James Cox Chambers, hereu del conglomerat empresarial Cox Enterprises, conegut pel seu activisme d'esquerres i pel suport a la causa palestina, ha rebut el suport de Podem Illes Balears. La formació ha demanat que Espanya rebutgi aquesta possible extradició als Estats Units, acusa l'administració Trump de voler estendre més enllà de les seves fronteres la persecució contra les persones que denuncien allò que qualifica de genocidi a Gaza i donen suport a la causa palestina. Podem, per tant, alerta que el seu lliurament podria crear un precedent perillós per als drets i per les llibertats democràtiques.
Ja ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte cap vespre a 14 milles al sud de Formentera. L'operació s'ha suspès després de dies de recerca per mar i aire per part d'efectius de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. Ara queda només actiu un avís a navegants. De tot això i de moltes més coses en parlarem a partir de les 8:30 amb José Ramón Crespí, que és responsable del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a les Balears.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ara són les 8:10. La davallada de les reserves hídriques a Menorca ha centrat la darrera reunió entre el govern i el Consell Insular. Les institucions fan una crida a la prudència i també al consum responsable mentre preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer un seguiment de la situació. Atzel Camarasa.
Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%. És el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Govern Balear i Consell Insular s'han reunit per valorar la situació que qualifiquen de preocupant. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
A pesar que l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, hem que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
I una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que, si no hi ha res de nou, començaran proves dijous. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnats de Sa Garriga, Sant Sardina o de Sa Indioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Sant Reus.
I també n'hi ha d'altres de caràcter ecologista, com Terra Ferida, Amics de la Terra, el GUP, que han presentat també un recurs, a més, ja a tràmit, contra l'adjudicació del transport fet pel Consell d'Eivissa mitjançant un procediment negociat sense publicitat. Mantenen que l'acord entre tots dos consells per cremar la fracció de rebuig eivissenca a la planta de Sant Reus implica molèsties, renous, pudors, altres riscos també pels ciutadans i pels ecosistemes, i que evitarà que, tal com estava previst, es puguin tancar de manera progressiva els forns més obsolets de la incineradora, que continuaran emetent partícules contaminants a l'ambient. Tot això, segons ha explicat la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix la norma i el sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
El pla pilot, recorda-m'ho, s'iniciarà aquesta setmana. Demà vespre, dimecres, està previst que surti la primera remesa de camions d'Eivissa. Arribaran al port de Palma de matinada, en principi, 7 transports diaris, 5 dies a la setmana, durant els residus directes cap a la planta de Sant Reus.
I atenció, si sou mestres o professors interins, perquè avui comença el procés d'adjudicació. Educació oferirà més de 2.400 places, són una seixantena més que el curs passat. En total se n'ofereixen 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera. Marta Puyalto.
D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i per primera vegada un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de funció directiva.
I ja és un fet que cada vegada més persones van a la feina en transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que la meitat de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic. El 43% l'agafa cada dia. És per això que el govern, el conseller Històric Calvianer i també els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
Així mateix, l'objectiu en dedicar és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies, ja ho sabeu, més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 13 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10-15 minuts.
En algunos aspectos ya hemos respondido no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
I el pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i també el govern estudia estendre'ls als municipis de manera progressiva.
Això quan alguns usuaris denuncien saturació i retards en el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers feren servir aquest mitjà de transport. El motiu, una elevada demanda amplificada als mesos d'estiu.
De fet, així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que uneixen Palma en Santa Ponsa i Serenal. Alguns passatgers diuen que ja arriben tard als seus llocs de feina.
Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
No tots utilitzen el TIP per anar a fer feina, d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com per exemple anar a la platja.
Para metres, para anar, por ejemplo, a Santa Ponsa, hi ha un munt de gent per agafar el TIP, perquè és molt petit també el bus, com para que entri tanta gent, i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res, i és molt eficient també estar tot a pelotonar. Por ejemplo, para anar a la platja, por ejemplo, al matí, hi ha un munt de gent, i hi ha gent que està de dreta.
En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències.
Per començar, hi havia molta calor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts, i res, i en el moment d'entrar en el bus, com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte, perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda damunt les maletes, per l'autopista, res, en fi.
I la gerent del Consorci de Transport de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que la darrera setmana els autobusos del TIP realitzaren 18.000 trajectes.
La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus de TIP. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
De fet, en el darrer any, la conselleria ha ampliat la flota del TIP amb 27 autobusos durant el darrer any. La previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat, sobretot, a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
calor.
Molts cars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I quan hem arribat a les 8 i 20 minuts, vos explicant que avui és el darrer ple del Congrés dels Diputats d'aquest curs, on s'ha de votar la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. Com sabeu, és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve. Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra del PP, de Vox i de Junts.
Serà en una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu, on la Cambra Baixa debatrà també la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Així mateix, també s'ha de convalidar el decret llei que atorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins al 2027 per augmentar el finançament del sistema de dependència a totes les comunitats autònomes.
I avui es fa un acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme al quarter de la Guàrdia Civil de Palma. Una commemoració que arriba l'endemà del minut de silenci a Cort en memòria de Miguel Ángel Blanco, regidor del Partit Popular d'Ermua, al País Basc, que fou segrestat i assassinat per ETA fa 29 anys.
Han assistit al balla també altres representants municipals i el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez. Jaime Martínez ha remarcat la importància de recordar les víctimes d'ETA, de 850 morts i milers de ferits.
S'ha de recordar, sobretot, aquestes situacions que jo crec que, a més, en aquest moment pues, varen iniciar pues, un camí de canvi a Espanya. No? Han volgut que aquest manifest estigués representat per joves, per gent gran i també per la mare d'en Diego Salvà.
S'hi han aplegat una cinquantena de persones per recordar una mort que va marcar un punt d'inflexió en la lluita contra la banda terrorista.
I més per Mallorca, es reivindica com a alternativa al govern de Partit Popular i Vox en una jornada de feina amb representants de totes les institucions. El portaveu parlamentari Lluís Apesteguía ha assegurat que els problemes dels mallorquins no fan vacances i ha defensat que la política tampoc n'ha de fer.
La formació afirma que aquest curs han prioritzat qüestions com l'accés a l'habitatge, la massificació turística, també els salaris, la defensa del territori i la llengua. Alhora, ha criticat les polítiques del govern i ha reivindicat mesures com un salari mínim i llenc, un IVA diferenciat per a les Balears i limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
Entre els partits polítics que se'n van de vacances i aquells que ja consideren mortes a la legislatura, nosaltres som aquells que fem feina fins al darrer dia i som aquí per oferir aquesta alternativa davant aquells que ofereixen propostes d'odi però no propostes que vagin encaminades a solucionar els seus problemes.
Els ecosobiranistes asseguren que afronten el nou curs polític amb l'objectiu de consolidar-se com l'alternativa de govern.
I Sánchez, la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy contra la selecció francesa de futbol el mateix dia que Espanya cerca la segona final en un Mundial contra França. El govern de Macron ha elevat el to contra l'article de l'expresident espanyol on va escriure que el conjunt gal juga sense francesos. El ministre francès d'Exteriors ha estat taxatiu.
La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise.
Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, de racisme, d'una combinació de les dues.
De fet, a les crítiques contra Rajoy s'hi ha sumat també l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, posant en entredit el polèmic escrit. Davant aquesta llau de retrets, el Partit Popular marca el comentari de l'expresident en una columna, diuen, d'opinió sarcàstica. Borja Semper és el portaveu dels populars.
Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy són sarcàstiques. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
El ministre d'Exteriors, Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia que no representen Espanya.
Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España.
El PSOE i també Podem han carregat contra Rajoy per racisme.
I de precisament quan són les 8 i 25 minuts d'aquest partit en França i de moltes altres qüestions en parlam als esports.
Informatiu matí. Esports.
Perquè ha arribat el dia, avui, Dia Nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial, precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per a la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent al darrer partit de quarts de final. El combinat nacional vol repetir el succeït el 2010, ja fa 16 anys, quan la majoria dels actuals jugadors eren tan sols uns nins. Lamine Yamal, que hi va fer de 9 anys, en tenia 3. El sentit.
Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010 pasó, y por qué no.
Lamine sap el que es marcà a França. En el darrer enfrontament en va fer 2. Va ser a la semifinal de la Lliga de les Nacions el juny de l'any passat, quan Espanya va guanyar per 5-4. Luis de la Fuente assegura que coneixen molt bé els francesos.
Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
Recordant que el partit serà a les 9 del vespre i demà es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. Més futbol, el Mallorca va encetar ahir la segona setmana de la pretemporada amb una cara nova, la d'Arnau Puigmal. El nou fitxatge va entrenar-se a Son Bibiloni amb els seus companys, amb els qui tractarà de tornar l'equip a primera divisió. Arnau té clar l'objectiu, el sentim.
Creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar. No te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división. Y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat l'ala tanca Pablo Otero, que arriba procedent del Ribera Navarra i que arriba a l'Illa per sortir cedit cap al Valdepeñas. Otero va jugar la temporada passada amb el conjunt navarrès, descendit a segona divisió, i va ser campió de la Copa del Rei el 2024, juntament amb l'actual tanca del Palma, el jugador Manolo Piqueras. La piragüista Àngels Moreno ja és a casa amb les medalles d'or i bronze conquerides el passat cap de setmana a la Copa del Món de Montreal. Ara, per davant, té 5 setmanes d'entrenament abans d'afrontar el Mundial. Sentim Àngels Moreno.
Però la veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem amb moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si mos acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
En bàsquet, moviments als dos equips mallorquins de primera FEP. El Fibui Mallorca ha fitxat el pivot nord-americà Shiloh Jackson, de 23 anys i 2,6 d'alçada, procedent de Les Moines Dolphins, de la Lliga Universitària. I el Palmer Bàsquet ha incorporat el pivot de 24 anys i 2,10 d'alçada, Emil Stoilov, procedent del Clat Sant Antoni a Eivissa, que anteriorment havia jugat també a l'Èstia Menorca. I acabant parlant de tennis, perquè el santanyiner Jaume Monà va perdre en el seu debut a l'ATP 250 de Gastad, a Suïssa. Va perdre contra, precisament, el suís Dominic Stricker. Va ser en dos sets, per 6-2 i 6-4. Amb tennis, posant punt final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts, una jornada de calor en què han de vigilar de prop els incendis. Els bombers forestals actuen en aquesta hora en un foc forestal declarat a Sant Creus, a Bunyola.
Hi actuen de nou bombers i un agent de medi ambient, tot i que la gravetat potencial es baixa. És a dir, que no hi ha perill per a la població. S'han confirmat dos focus d'aquest foc que s'ha declarat a les 3 de la matinada. Un altre incendi s'ha declarat quan continuàvem en avís màxim per perill de foc a l'interior de Mallorca.
I recordeu que a les 8:45 actualitzarem les notícies de cada illa, les edicions insulars de l'informatiu matí, l'endemà de l'ensurt i a ses feixes de Talamanca per un incendi originat en un infrahabitatge ocupat. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. El foc va acabar afectant una hectàrea d'aquest espai protegit. Es tracta d'un habitatge que ja s'havia cremat fa 3 anys. Els veïns asseguren que ja havien denunciat l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos i altres residus en aquest punt. Els efectius varen prioritzar la protecció dels habitatges més pròxims. Com a mínim, dues cases varen ser desallotjades.
I a Mallorca restableix la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua pel trencament diumenge d'una canonada de la dessalinitzadora d'Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se en la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principis d'agost. Les 10 zones afectades ja han recuperat el servei en normalitat.
I a Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tots, diu, és a Sagalera, tocada al port de Ciutadella. De fet, el govern ja treballa en una possible solució. Implicaria ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la Platja Gran.
I ara, precisament, parlam de la mà. Perquè durant l'estiu es multiplica l'activitat nàutica i, en conseqüència, també la de salvament marítim. Ells hi són quan alguna cosa va malament a la mà i s'enfronten a reptes tan diferents com els naufragis de barques molt precàries amb persones migrants provenents del nord d'Àfrica o els incidents derivats de la saturació turística, també a la mà. Per començar i a conèixer una mica com fan la seva feina i com transcorre aquesta temporada, saludam ara a José Ramón Crespí, que és el responsable del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a les Balears. Bon dia.
Bon dia.
Primer vos volien demanar per un fet que han conegut aquestes darreres hores i és que ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre al sud de Formentera. L'operatiu, per tant, s'ha hagut de suspendre després de dies de recerca per mar i aire per part d'efectius de la Guàrdia Civil i també de Salvament Marítim. Ara queda actiu un avís per a navegants. Com ha transcorregut aquest dispositiu, sobretot el dissabte, diumenge i dilluns?
Sí, així és. La Guàrdia Civil va rescatar 3 persones de la mà que per la vista venien d'una embarcació precària que va ser localitzada gràcies a un buc Stinerfe, un buc mercant que hi havia per la zona, que la va localitzar amb 10 persones a bord. I el testimoni dels migrants era que hi hauria 2 persones més desaparegudes que en principi s'haurien tirat a l'aigua per intentar arribar a costa nedant. Des de Salvament Marítim es van mobilitzar mitjans aeris de Salimer 203, que té base a Palma, i a Salsemar 308, que és un avió, que té base a València. A més, per mà es va mobilitzar la Salvamar Guardamar Calliope i la Salvamar Naus, des d'Eivissa. A més, varen participar mitjans també de la Guàrdia Civil en la recerca i, finalment, bé, es va cercar durant aproximadament 36 hores. Es va pentinar la zona molt bé i no es varen trobar aquestes persones.
Uh-huh. Ha suposat un repte per a vosaltres important, l'increment notable des del 2024 i sobretot des de l'any passat d'aquest tipus d'incidents?
Sí, jo diria que des del 2022 hi ha hagut una arribada molt més grossa d'embarcacions amb migrants a les Illes Balears. I ara forma, jo diria que la segona emergència en volum de número d'emergències que tenim després de les embarcacions emergències amb embarcacions d'esbarjo en l'estiu. La nostra segona activitat més grossa és el rescat d'embarcacions de migrants.
Clar, heu d'ajudar a tothom que tingui dificultats a la mà, independentment de l'origen, el motiu que els ha duit allà enmig del Mediterrani. L'any passat vau auxiliar a 6.000 persones amb més de 700 actuacions. De moment, teniu dades de com ha començat aquest any? Sabem que encara queda molt d'estiu, que és el període amb més actuacions, però, per exemple, el primer semestre d'enguany es podria fer com una comparativa de si pugen o baixen aquestes actuacions?
Bé, a dia d'avui, en comparació amb l'any passat, tenim uns números parescuts, però un poc més baixos, tant d'immigració com les nostres actuacions amb immigració com les actuacions amb embarcació d'esbarjo. Són similars, però un poc més baixos. Les emergències en el final són un poc aleatòries i, bé, en números no hi ha gran diferència, però sí que, de moment, han estat un poc més baixos.
Les actuacions amb embarcacions d'esbarjo, com explicàveu, encara són les més freqüents, les que concentren més actuacions. Quin tipus d'incidències es produeixen en aquest tipus d'embarcacions, en aquest tipus de sortides d'oci?
Pues el principal, la avaria mecànica, l'embarcació queda a la deriva, o quan està fondejada intenten engegar el motor i no arranca. Aquesta és la principal, la més numerosa. Normalment són remolcs que, si hi ha bones condicions meteorològiques, no tenen cap complicació i els aduïm en esport de destí o en esport més proper. I després sí que en tenim d'altres que són més complicades, com les vies d'aigua. Les nostres embarcacions estan dotades amb bombes de xique per controlar la via d'aigua i poder remolcar l'embarcació fins a port i treure-la de l'aigua en el varadero. Després també hi ha incendis que no són molt numerosos, però sí que n'hi ha i són molt greus. Nosaltres també tenim mitjans contra incendis, però la millor manera d'atacar una emergència d'aquestes és la prevenció i tenir mitjans de seguretat contra incendis adequats i en bones condicions. La prevenció, jo sempre dic que abans d'engegar el motor el que s'ha de fer és ventilar l'habitacle del motor i l'embarcació, perquè, com tots sabem, els gasos de la benzina se poden acumular a l'habitacle del motor o de dins l'embarcació i una sola xispa pot provocar un incident greu. A part de incendis i les vies d'aigua, després tenim altres incidents com poden ser abordatges entre dues embarcacions o varades d'embarcacions a costa. Algunes són més lleus, altres més greus, com poden ser embarcacions ràpides que poden col·lisionar en les roques de manera brusca. També tenim incidents a costa de persones que hagin pogut tenir un accident, que s'hagin pogut caure per un acantilat. I en definitiva, un poc també persones que estan nedant, que hagin pogut tenir un problema a una zona una mica remota, on no hi ha socorristes, piraigos, paddle surfistes, també en tenim molts que si fa una mica de vent no són capaços de tornar a la costa i els han d'anar a cercar. I, bueno, un poc l'activitat que tenim en els mesos d'estiu és aquesta.
Realment hi ha molta varietat de respostes que heu de donar. Actualment, de quins mitjans disposeu a les Balears? De quantes embarcacions i helicòpters disposeu en aquesta comunitat autònoma?
Pues mira, aquí tenim 6 embarcacions tipus Salvamar, que són embarcacions d'intervenció ràpida de 21 metres d'eslora, i tenim una Ciutadella i una Mou. A Mallorca tenim una Alcudi, una Porta Colom i una Porta Portals, i a Eivissa tenim una en Esport d'Eivissa. A més, des de fa 2 anys tenim una Guardamar, que és una embarcació més grossa, de 30 metres d'alora, que actualment la tenim ubicada a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, però que la podem moure a qualsevol altre port, depenent de les necessitats que tinguem. I, a més, tenim el remolcador d'altura, que és un buc de 40 metres d'alora, que l'utilitzen sobretot per emergències amb embarcants o embarcacions molt grosses. I aquesta embarcació també la podem moure en esport on ens faci falta, però normalment la tenim ubicada a Palma. I per mà ens complementem amb les embarcacions de la Creu Roja, tripulades per voluntaris, i actualment hi ha 5 embarcacions de la Creu Roja operatives aquest estiu, una a Fornells, en el nord de Menorca, una en esport de Solla, una altra a la Badia de Palma en esport de Can Pastilla, una en esport de Sant Antoni de Portmany i una altra en esport de la Sabina a Formentera. Això és el dispositiu que tenim per mà. I per aire tenim un helicòpter, Selimer 203 actualment, en l'aeroport de Palma, on té la seva base. I també ens complementem, quan ens fa falta, amb l'avió que hi ha a l'aeroport, en l'avió de salvament marítim que tenim a l'aeroport de València, i també solem utilitzar, sobretot per immigració, per mitjans aeris de la Guàrdia Civil i dels frontes que patrullen la zona sur de les Illes Balears habitualment, cercant embarcacions amb migrants que poguessin tenir problemes a la mà.
Per tant, hi ha aquesta col·laboració entre diferents entitats, entre diferents organismes. José Ramón Crespí, responsable del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:42 minuts.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ara són les 8:43 minuts i vos explicam que el jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, com li havia autoritzat el jutjat.
El magistrat adverteix que si no ho justifica podria investigar la dona del president Pedro Sánchez també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
I el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva.
Ja ha començat la ronda d'interrogatoris en la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre José Luis Ábalos, amb qui Díez suposadament hauria gestionat un pagament per part del PSOE dels seus honoraris. José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa, ni del seu client ni del Partit Socialista, motiu pel qual finalment hauria renunciat a seguir-lo.
A la crònica internacional, per tercera nit consecutiva, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran, una operació que, segons l'exèrcit nord-americà, té com a objectiu debilitar la capacitat del país persa per atacar vaixells que circulin per l'estret d'Hormuz.
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha respost a l'ofensiva amb atacs contra bases militars en presència dels Estats Units a Jordània, Bahrain, Kuwait i Oman. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'exèrcit nord-americà està prenent el control de l'estret d'Hormuz després que l'Iran hagi confirmat el tancament arran de l'escalada de tensió entre tots dos països. Trump assegura que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% a tot aquell que circuli per la zona.
Taking out all of their capability for Anything having to do with the Strait.
Eliminarem tota la seva capacitat per qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final, acabarem controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Trump. Per la seva banda, les autoritats iranianes asseguren que no es reobrirà fins que no es recuperi l'estabilitat a la zona.
I mentre passa tot això, l'economia mundial ja tremola perquè el barril de Brent ha pujat més d'un 10%, arribant als $85. Així arribarem a les 8:45. Ara vos deixem amb 10 minuts per la informació de cada illa a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Restablerta la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua pel trencament diumenge d'una canonada de la desalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per aquest motiu tenen previst reunir-se amb la conselleria del cicle de l'aigua a principis del mes d'agost. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bastanta tranquil·litat avui a les carreteres. La circulació és pràcticament fluida tots els dies. Només trobàvem algo de circulació lenta a les entrades a la via de cintura, tant des de l'autopista d'Inca com també des de l'autopista d'Andratx, i a la via de cintura també trobaran algo de retenció a l'altura de la sortida cap al carrer de Gons, sentit Andratx. El resto de dies, per moment, tranquil·litat. És tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. Marga Cifre, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, restablida la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua pel trencament diumenge d'una canonada de la desalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i per aquest motiu tenen previst reunir-se amb la conselleria del cicle de l'aigua a principis del mes d'agost. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, alcalde de Pollença. Martí Marc diu que aquesta classe d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua desalinitzada suposa un consum d'entre el 35 i el 40% al municipi.
A nosaltres ens preocupa el que ha passat, perquè durant aquests mesos, principi d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua, però el que passa és que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta, i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies, una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
Mentrestant, a Palma, l'Ajuntament ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. Cort ha firmat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat a Procer, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
Segons ha explicat el batlle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva i celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar resultats.
Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
A partir d'ara, els establiments de la platja de Palma que tinguin servei de vigilància privada es poden adherir a aquest acord.
Martínez també ha defensat les multes de 240 euros imposades a l'Associació de Veïnats de Sallot Jabor per col·locar cartells contra el renou i l'incivisme que pateixen. Assegura que es tracta d'un incompliment de l'ordenança municipal i manté que Palma, qui la fa, la paga.
Jo crec que no podem reduir el debat en si s'ha de sancionar o no s'ha de sancionar una associació perquè és una associació de veïnats. I jo crec que estem a estar en complir o no complir la norma.
Mentrestant, les associacions del Passeig Marítim de Palma diuen que tot està preparat perquè torni a ser un espai referent de l'oci i la restauració de l'illa. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses. Per això demanen també un impuls conjunt de les administracions.
Asseguren que la pandèmia i els 4 anys d'obres han deixat el teixit empresarial de la zona molt malmès. Valerio Petrillo és membre de la Junta Directiva de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
Tengo 2 en traspaso y uno que lo abro solo el fin de semana. Decimos que no era exactamente el objetivo que yo tenía cuando he invertido tanto.
Així i tot, molts propietaris confien en el potencial de la zona. Destaquen que aquest mes s'obriran 2 locals nous d'oci nocturns, el Fitz, l'antic Titos i el Social. El president de l'Associació d'Empresaris del Passeig Marítim, Manuel Jiménez, reclama més aparcaments, però també esdeveniments culturals que treguin de nou els residents.
Eventos por las tardes, que hayan mercadillos, que hayan celebraciones que se puedan para animar las tardes y las noches del paseo marítimo. Hay inversiones que están pendientes de cerrarse. Quiero decir que el paseo marítimo va a ser la joya del Mediterráneo en 2, 3, 4 años.
La plataforma del Passeig Marítim demana fer front comú entre les associacions i administracions per millorar la mobilitat, la seguretat i la promoció d'una zona, diuen, molt valorada pels clients.
A tot això, la policia local de Palma denuncia botellots i festes il·legals a la platja de Can Pere Antoni durant el passat cap de setmana.
Els agents formularen denúncies contra diverses persones per consum d'alcohol a la via pública, molèsties per renou, tinença de drogues i altres infraccions. El dispositiu es desplega per prevenir botellots i festes que alteraven la convivència dels veïnats.
D'altra banda, més per Palma, torna a criticar el govern per la reforma inclosa la llei Òmnibus. Els ecosobiranistes asseguren que la norma permet que les empreses i els fons voltor comprin habitatge protegit i deixen manco opcions als ciutadans. Per això demanen que s'elimini la mesura.
Afirmen que aquest punt de la llei Òmnibus romp el pacte amb les promotores per fer habitatge més barat per als residents, un mercat que en els darrers 5 anys ha incrementat els preus més d'un 60%. Neus Trullol n'és la portaveu.
Encara que ells no ho vulguin reconèixer, estem parlant d'un pelotazo urbanístic, ja que l'administració pública posa unes condicions en els promotors immobiliaris i unes d'elles és fer habitatge protegit amb un percentatge determinat, però després aquest habitatge protegit, que és l'habitatge més barat, és el que està en el preu més baix, passa també a la propietat d'altres empreses que també especulen en l'habitatge.
8:52, més qüestions. En successos han localitzat el cos d'una dona de 78 anys al barri de la Soledat, a Palma. Se sospita que estava mort a l'interior del domicili des de fa prop d'un mes. La veu d'alarma l'ha donada als veïnats.
El cos el van trobar ahir i avui li faran l'autòpsia, però tot fa pensar que ha estat per causes naturals, perquè no hi ha cap indici de violència. Una de les veïnades està molt afectada per la notícia.
Diu, és que han trobat Nalina morta. Dic-me, dius... Vaig baixar els fens i vaig veure el seu busson amb bastant de papers. Però com que era cadascú que seva, tota sola, tota sola, tota sola. Estic traumatitzada.
D'altra banda, els bombers forestals actuen en aquesta hora en un incendi forestal declarat a Son Creus, a Bunyola.
Hi actuen 19 bombers forestals i un agent de medi ambient. La gravetat potencial és 0. És a dir, no hi ha perill per a la població. S'han confirmat 2 focus del foc que s'ha declarat a les 3 de la matinada, un altre incendi, quan continuam en avís màxim per perill de foc a l'interior de Mallorca.
I precisament s'ha complit un mes del tràgic incendi, també registrat a Magaluf, en aquest cas en què varen morir 2 persones. 30 dies després, molts dels veïnats encara no han pogut tornar a casa seva. Molts continuen encara pendents de reparacions.
Pocs minuts abans de les 5 de la matinada de l'11 de juny es declarava un incendi en un edifici residencial del carrer de Martín Ros García de Magaluf. El foc s'iniciava a la tercera planta d'un immoble de nou. Les flames s'estengueren ràpidament i una densa columna de fum pujà per les escales. Un home de 58 anys i una dona de 70 varen morir i unes altres 4 varen haver de ser ateses per cremades de diversa consideració i inhalació de fums. Escolta'm el batle Juan Antonio Mengual, després el president de la comunitat, Shane Levy, i a un propietari, Eduardo Sánchez.
Els que ho han demanat els han donat totes les facilitats. L'Ajuntament han dit que responíem tant en quant ells ho necessitassin, i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
Está todo el tema paralizado por el tema de los seguros, los peritos, que no se ponen de acuerdo.
Y ahí seguimos, pero no sabemos si ya nos van a cortar el poder estar en hoteles o no. Hay que darle las gracias al ayuntamiento, porque eso es un dinero que se gasta en nosotros. Pero ahora el tema es nuestro administrador, nuestro arquitecto y nuestro seguro general de la finca, pues no han hecho su trabajo. Esto se arregla en 2 semanas y llevamos 1 mes y 2 días y solo se ha limpiado. El tema de albañilería no se ha hecho y eso, según el arquitecto, era lo más importante.
Confiem que els veïnats de les columnes on ja no van tenir incendi se puguin tornar a instal·lar dins les pròximes 2 setmanes.
Amb aquesta qüestió arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, vos explicam que ens ha deixat una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània.
La vida es bella, ya verás.
Ha mort Luis Goytisolo, nat a Barcelona el 1935, novel·lista, assagista, articulista i membre de la Real Acadèmia Espanyola. Va construir una obra d'una ambició excepcional, amb antagonia com a cim indiscutible. Va ser reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.
Val a dir que la seva biografia també està molt marcada per la tragèdia. La seva mare, de recordar, va morir en un bombardeig sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola. Era germà del poeta José Agustín Goytisolo, aquest autor, de fet, de Palabras para Julia, musicat per Paco Ibáñez, que ara mateix podeu escoltar de fons, i de l'escriptor Juan Goytisolo. I formaven, de fet, una de les grans nissagues literàries de les lletres hispàniques. Va morir diumenge, però s'ha sabut a nit mateixa. Ens deixa, per tant, un imprescindible que va entendre la literatura com una eina per explorar la complexitat del món.
Mos deim coses, quin xubec, això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus 2 lots d'adhesius per a xarxes socials, els coneguts com a stickers. Es tracta de dissenys fets per artistes locals que empren frases típiques de les Balears en l'objectiu de fomentar l'ús del català i les expressions pròpies de les illes. La idea és captar sobretot el públic jove. Ens ho explica Neus Pericàs.
Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius trats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge, es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
I el passeig d'Esborn de Binissaran tornarà a convertir-se divendres en un gran escenari musical, amb una nova edició del Rebentat Musical, una cita ja habitual dins les festes de Sant Jaume, que aposta per la música en directe i dona visibilitat a projectes emergents i consolidats de l'escena balear.
I entre les actuacions d'enguany s'espera sobretot destacar Elvira Clark, cantautora mallorquina que ha anat construint una proposta artística molt pròpia dins l'univers del pop alternatiu i també de l'indi. Val a dir que el gruix dels músics que l'acompanyen són Vini Salamés. Les seves cançons, carregades, escolteu, de sensibilitat i autenticitat, combinen melodies molt cuidades amb lletres íntimes que connecten amb el públic, convertint cada directe en una experiència propera i emotiva.
Tocarem en format banda i farem temes propis i també inclourem algunes versions. En el rebentat hi toquen altres grups com Dalí Sebes, Agustina Laporte, Xubec, Faro Barram, entre altres.
I completen aquest cartell del concert Bonville, també Born i DNA, configurant tot un cartell variat que convida a gaudir de la música en viu en una de les nits més esperades pels músics durant les festes.
Hem arribat a les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest dimarts, una jornada de molta calor en què han de vigilar de prop els incendis. Els bombers forestals, de fet, actuen en aquesta hora en un foc declarat a Sant Creus, a Bunyola.
Són de 9 agents en total, un de medi ambient, tot i que la gravetat potencial és de zero, és a dir, que no hi ha perill per la població. S'han confirmat, això sí, dos focus d'aquest foc que s'ha declarat a les 3 de la matinada, i és que val a dir que continuem en avís màxim per perill de foc a l'interior de Mallorca.
I això l'endemà de saber que l'infrahabitatge que es va calar foc a les feixes de Talamanca i Eivissa i que ha causat un incendi d'una hectàrea ja s'havia cremat fa 3 anys.
El foc en tot cas va quedar extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar en aquest cas sí a desallotjar les cases més properes a l'incendi. Els veïnats diuen que fa temps que denunciaven l'acumulació d'electrodomèstics de